Serveis informatius d'Antena Caro.
Antena Caro. Notícies amb Paco Tafalla.
La marca Reserva de la Biosfera de les Terres de l'Ebre s'ha reactivat 10 anys després del reconeixement per part de la UNESCO. Així, el passat divendres, les Terres de l'Ebre van escenificar a la Ràpita el rellançament de la marca Reserva de la Biosfera, un reconeixement que, recordem, la UNESCO va otorgar l'any 2013. El rellançament ha començat amb la creació d'una taula amb tots els sectors productius, la modificació dels estatuts de la marca i els contactes iniciats amb les cadenes de distribució perquè els productes adherits a la Reserva de la Biosfera Terres de l'Ebre guanyen visibilitat. Així, les institucions governamentals es van reunir el passat divendres al Museu de la Mar de la Ràpita amb bona part dels agents socioeconòmics del territori per donar el tret de sortida a aquest rellançament de la promoció de la Reserva de la Biosfera de les Terres de l'Ebre. El president de la Generalitat, Pere Aragonès, va presidir un acte en què es va tornar a posar l'atenció en els valors patrimonials, naturals, culturals, paisatgístics i, sobretot, agroalimentaris del territori, i també dels espais preservats amb i per la complicitat de l'activitat econòmica amb la biodiversitat. El president de la Generalitat, Pere Aragonès, va advocar pel rellançament de la Reserva de la Biosfera com un instrument de reconeixement internacional de les Terres de l'Ebre.
Tirem endavant amb aquest projecte, rellancem-lo al màxim, fem-ne del fet de ser Reserva de la Biosfera una senyal d'identitat, de reconeixement internacional. És reconeixement internacional. Fent-ne i empaltem-nos d'aquest reconeixement internacional per reforçar la nostra autoestima i, sobretot, per reforçar el futur de les persones que heu fet d'aquest territori no només la vostra llar, no només una de les zones més singulars i més precioses de Catalunya, sinó també una terra d'oportunitats per a tothom. El govern està al vostre costat, ens hi comprometem i així continuarà.
Per la seva banda, la consellera d'Acció Climàtica, Teresa Jordà, ha avançat que aquesta mateixa setmana es presentarà en seu parlamentària, a la Comissió d'Estudi del Delta de l'Ebre, un pla estratègic amb actuacions a curt, mitjà i llarg termini per tal de poder preservar-lo. De moment, Teresa Jordà ja ha apuntat que el govern ha creat una taula per cogestionar la Reserva de la Biosfera de les Terres de l'Ebre amb el territori.
Hem creat una taula de representació on hi són present, on hi sou present tots els sectors, bàsicament productius, tots, i estan representats amb la voluntat que esdevingui un veritable òrgan de cogestió. Això no ho farem sols i no ho farem des d'un despatx a Barcelona. Només faltaria. Això s'ha de fer des del territori i nosaltres us hem d'acompanyar amb aquesta cogestió que jo l'anomeno republicana, una manera de funcionar molt horitzontal on tothom que té alguna cosa a dir la pot dir a la mateixa taula amb la mateixa igualtat d'oportunitats. Segon, hem iniciat també la modificació dels estatuts. Aquestes coses s'han de fer. Dels estatuts marca per donar més protagonisme a les decisions, per entendre'ns, que proposi cada un dels sectors. I per últim hem iniciat també contactes amb cadenes de distribució, de fet en això estem també en aquests moments, per promocionar els productes Reserva de la Biosfera a productes de proximitat i en un entorn natural reconegut, com bé sabeu, i aquesta és una de les fortaleses per la UNESCO. En definitiva, volem definir un model de desenvolupament de les Terres de l'Ebre que tingui a la base un sector productiu, repeteixo, reconegut, que s'identifiqui en la preservació del paisatge i de la biodiversitat i que integri alhora també el concepte de sostenibilitat en tots els seus processos i també en les tres potes que us deia abans. Aprofito i ara sí que acabo, a la tercera bala vençuda, per traslladar el compromís d'aquesta conselleria i també del govern, m'avanço al president, que segur que ell ho fa, amb les Terres de l'Ebre, és un compromís ferm i real.
Des del territori, Xavier Faura, president del COPATE, el Consorci de Polítiques Ambientals de les Terres de l'Ebre, que és l'organisme que capitaneja la promoció de la marca Terres de l'Ebre, Reserva de la Biosfera, ha explicat que es faran diverses accions per difondre la qualitat i els valors dels productes i serveis que estan associats per provocar, ha dit, que hi hagi la necessitat de consumir-los i gaudir-los. Així, Xavier Faura ha animat els agents productius ebrencs a mantenir l'alta qualitat i el respecte ambiental.
Us volem dir que heu de continuar treballant com fins ara. Com fins ara ho esteu fent, mantenint la qualitat dels productes i serveis, però sobretot mantenint el respecte del medi ambient dins d'aquests processos productius. Per tant, continuant mantenint l'alta qualitat d'aquesta matèria primera de la que disposem. I a canvi, nosaltres, les administracions públiques, agafem el compromís de fer els deures, agafem el compromís de posar-nos les piles i de fer la feina que ens toca, de posar en valor la marca que ens agrupa, per tal de que tothom conegui el que fem i com ho fem.
Per la seva banda, l'alcalde de la Ràpita, Josep Caparrós, ha assegurat que el rellançament ha de ser una oportunitat estratègica i històrica que no es pot deixar escapar.
Ho tenim tot per aprofitar aquesta oportunitat. Com diem, tenim el reconeixement de la UNESCO, tenim el suport del govern del nostre país i avui, a partir d'avui, tots nosaltres ens hem de conjurar, i quan dic tots nosaltres, dic totes les institucions i també tots els agents socioeconòmics i tota la ciutadania del nostre territori, ens hem de conjurar per aprofitar aquesta oportunitat i rellançar les Terres de l'Ebre.
Així, el passat divendres, a la Ràpita es va donar el tret de sortida d'aquest rellançament de la marca Reserva de la Biosfera Terres de l'Ebre 10 anys després del reconeixement de la UNESCO. I s'ha fet amb la creació d'una taula amb tots els sectors productius, la modificació dels estatuts de la marca i també amb els contactes iniciats amb les cadenes de distribució per a que així els productes adherits a la marca Reserva de la Biosfera Terres de l'Ebre puguen guanyar visibilitat.
Serveis informatius d'Antena Caro.
El sindicat JARC reclamarà al govern espanyol que revisi algunes de les reduccions dels mòduls de l'impost sobre la renda de les persones físiques de l'exercici 2021 relacionats amb sectors i territoris afectats per sequera, gelades, tempestes o plagues de conills que, inexplicablement, han quedat fora de les rebaixes, com és el cas de l'olivera, els cereals i els ferratges i l'horta i, de la mateixa manera, alguns municipis lleidatans productors de fruita dolça afectats per les gelades. D'altra banda, la JARC celebra que s'hagin rebaixat els mòduls de l'IRPF en, com a mínim, un 30% a tots els sectors ramaders, però lamenten que s'hagi exclòs la cria, guarda i engreix d'ocells, que també han patit els efectes de la pandèmia i la pujada de l'energia. L'Associació d'Empresaris de les Comarques de l'Ebre veu urgent donar sortida a l'assalt d'Infosa per via marítima. I és que membres de la Junta de l'Associació d'Empresaris de les Comarques de l'Ebre, la ECE, encapçalats per la seva presidenta, Maria José Fernández, van visitar les instal·lacions de l'empresa Infosa, productora de sal a la Punta de la Banya. Els empresaris van voler conèixer de primera mà la problemàtica de l'empresa a l'hora de donar sortida al seu producte en moments en què es trenca la barra del trabocador, un fet que, malauradament, es repeteix diferents cops a l'any. Des de l'AEC es creu que és urgent trobar una solució que faciliti la comercialització de la sal d'aquesta important empresa del territori, que compta amb 60 treballadors i treballadores i amb un important volum d'exportació. Així, la presidenta de l'AEC ha demanat que es faciliti l'activitat econòmica i empresarial al territori, assegurant que cal buscar una solució sostenible que doni resposta a les necessitats industrials i mediambientals de la zona.
Serveis informatius d'Antena Caro.
El sindicat Comissions Obreres adverteix que convocaran mobilitzacions si empitjoren les condicions laborals dels bombers que operen a les centrals nuclears de Vandellòs i Ascó. Segons el sindicat, les negociacions del conveni col·lectiu de Falck, la empresa que ofereix aquest servei a les plantes, estan bloquejades perquè asseguren que les propostes plantejades precaritzen les condicions laborals i econòmiques dels treballadors quan les instal·lacions nuclears han incrementat els seus beneficis. Comissions Obreres assenyala que els bombers de les centrals assumeixen molta responsabilitat i molts de riscos i recorden l'accident laboral a la nuclear d'Ascó el mes de novembre passat, on va perdre la vida un bomber de Falck. El sindicat critica que les condicions que proposa Falck suposen una retallada dels costos salarials i la rebaixa de les condicions al personal de nova incorporació i també a la plantilla actual. El sindicat diu que l'empresa addueix que amb les condicions del contracte amb ANAF no poden mantenir el poder adquisitiu de la plantilla. Per això, Comissions denuncia que les negociacions del conveni col·lectiu de l'empresa Falck estan bloquejades i amenacen amb mobilitzacions. Els Mossos d'Esquadra van detindre el passat dijous a la Ràpita un home de 30 anys acusat d'un presumpte delicte contra la salut pública. L'arrestat utilitzava un patinet elèctric per repartir la droga al municipi i els Mossos van muntar un dispositiu policial de paisà per interceptar-lo. Dijous la tarda, just abans de vendre un embolcall de cocaïna a l'ocupant d'un vehicle estacionat a l'Avinguda Catalunya de la Ràpita, els agents van aturar la transacció i van adonar-se que l'individu amagava 14 paperines a la mascareta. L'home va ser detingut i va passar a disposició del jutjat de guàrdia d'Amposta el passat divendres al matí, mentre que l'ocupant del cotxe va ser identificada.
Serveis informatius d'Antena Caro. Els esports.
I ara, dintre el nostre informatiu, obrim la pàgina esportiva per a parlar d'aquest esdeveniment que s'ha portat a terme aquest cap de setmana a Roquetes. Estem parlant d'una nova edició del quilòmetre vertical que organitza el Trail Roquetes. I per a parlar de com va anar aquesta celebració esportiva, tenim a l'altra banda del fil telefònic Albert Segura, que és el president del Trail Roquetes. Hola, què tal? Molt bon dia.
Hola, bon dia.
De fet, aquest diumenge vam tindre una jornada climatològicament, podem dir, gairebé perfecta, i suposo que contents de com ha anat aquesta edició del quilòmetre vertical.
La veritat és que a nivell organitzatiu molt contents i a nivell esportiu també. La jornada de cara a l'organització va tenir molt bon temps, els participants no tant, que van patir una mica de calor.
Pel que fa a la part esportiva, vam comentar ja anteriorment en una conversa de que era un nivell molt alt dels participants, se van complir les expectatives, què tal van a la prova?
Bueno, la prova a nivell de participants, per exemple, a nivell masculí, venien els dos líders empatats de la Copa, de les dues primeres competicions de la Copa, que són quatre, nosaltres van ser la tercera, en categoria masculina, els dos líders van arribar empatats, per tant, aquí dirimien qui es ficava al capdavant a expenses de l'última prova que es farà d'aquesta competició, i a nivell femení també venia la que estava al capdavant de la classificació. Van venir els caps espasa de totes les categories, i a nivell, per que ens féssim una idea, el campió i la campiona eren de la Federació Andalusa, o sigui, gent d'Andalusia que va voler venir aquí a fer aquest quilòmetre vertical.
Un quilòmetre vertical que va comptar amb un convidat especial de la Federació, del màxim responsable, no?
Sí, de fet aquí va venir el president de la Federació Espanyola de Muntanyisme i Escalada, Alberto Ayora, que ens va fer l'honor també d'assistir, va signar el llibre d'honor de la entitat, i juntament amb ell va venir tota la plana major de la federació, la secretària general, la delegada de competicions, delegat d'arbitratge, que fins i tot van fer una reunió, van aprofitar després del quilòmetre vertical per fer una reunió de treball a la nostra població.
Pel que fa a la part del públic, tant assistent com el que va seguir la prova, també satisfets?
Sí, de fet, era també un cap de setmana que fem moltes activitats a les rodalies de la població, però la cima de Caro, la veritat, el cim de Caro, feia goig en vehicles d'acompanyants que havien vingut a veure a arribar els seus corredors, els seus familiars, tots ben ordenats de cara cap a baix per a no impedir el pas del nostre bus que feia viatges per a portar els carrers un altre cop al pavelló, i feia goig. Una meta en un speaker que era tot un espectacle dels seus comentaris, que el podeu seguir perquè està gravat al YouTube del Trail Roquetes, tota la retransmissió 4 hores, una realització per part de Jordi Ayepuz, que teníem càmeres repartides per tres o quatre llocs del recorregut, cosa que en un quilòmetre vertical és molt complicat en problemes de cobertura, en problemes d'apantallaments, perquè estem entremig de roques, entremig de barrancs, però es va donar lloc una retransmissió molt, molt, bueno, molt acurada, i bueno, que en les condicions que teníem molt, molt bones. De fet, fins i tot estava, no sé si va arribar a fer-se, però estava plantejat emetre-se per la web de Teledeporte.
En definitiva, podem dir que l'organització del quilòmetre vertical que fa l'associació del Trail Roquetes és punt de referència i s'emmirallen en tal com ho organitzeu, no?
Bueno, jo, que podríem estar parlant i et podria explicar com altres anys. Jo només puc dir-te el missatge que he rebut aquest matí del campió de Veteranos A, que és un senyor, Fernando Borrajo, que és un senyor de Cantàbria, i avui m'enviava un missatge que deia excel·lent organització, podríeu, ja esteu preparats per ser no una prova de la Copa Espanya, sinó ser el campionat d'Espanya quan volguéssiu. En el qual jo li contestava que és possible que estiguéssim preparats, en el nostre cas potser ens agradaria més pel recorregut més vertical que tenim per a pujar Caro, que és el Caramella Caro, i em contestava que la federació, en l'organització que tenim, i ajustant una mica aquest recorregut, no ficaria cap impediment.
Pel que fa als participants del territori, què tal va anar?
Molt bé, de fet hi havia moltes curses de diferents tipus de cursa, bueno, hi havia curses ultres aquest cap de setmana també al Montsant, això també va treure algun corredor, però bueno, el 50% eren corredors locals, l'equip més nombrós va ser el Montbac Amposta, i com a corredors també destacar que com a corredors locals de la població o del club, però també van tenir 5 participants que van lluitar de valent.
I ara ja preparant la propera edició?
Bé, això és una incògnita. Per part meva ja vaig comunicar que jo l'any que ve seré un dels voluntaris. Ja fa 12 anys que estic al capdavant o estic col·laborant en el nucli fort de la organització, i també fa falta un relleu. Suposo que sí, i a mi en aquest cas me trobareu com a voluntari a qualsevol banda.
De tota manera, utilitzant el nostre micròfon, quin missatge pots enviar com a president del Trail Roquetes, ja sigui als col·laboradors, als socis o a la gent que va vindre a participar?
Bé, el missatge és que estem parlant d'una prova que està al top del nivell que pot arribar en el cas del deport de l'esport de les curses per muntanya. Estem parlant d'èlit. Jo sempre dic que estem jugant a primera divisió i estem en places de Champions, i el que és espectacular, i ahir mateix la federació, quan al final es fem la foto de voluntaris i un quilòmetre vertical, que en principi no calen tants voluntaris, 60 voluntaris amb el seu uniforme de la samarreta, que tots van tenir la seva samarreta, van poder fer la foto de grup. Això és una cosa que ens enorgulleix, enorgulleix al territori, enorgulleix a la població, al club, i personalment a tots els que van poder participar i donar aquest nivell a una federació i un esport que ens agrada.
Doncs així va anar aquesta nova edició del quilòmetre vertical que organitza el Trail Roquetes, i ho hem comentat amb el seu president, Albert Segura, que naturalment felicitem a ell i a tota la gent involucrada per aquesta magnífica organització i aquest èxit de la prova. Moltes gràcies per haver-nos-ho explicat, Albert, i molt bon dia.
Bon dia, gràcies a vosaltres.
Serveis informatius d'Antena Caro.
I ara el nostre informatiu, Miquel Àngel Campos, cap de premsa del Club Deportiu Roquetenc, ens fa el balanç de la jornada d'aquest passat cap de setmana i ens avança els pròxims encontres.
Molt bon dia. Una setmana més portem l'actualitat del Club Deportiu Roquetenc. En aquest cas, el cap de setmana que dels dies 14 i 15 de maig de 2022. Val a dir que les lligues de futbol base ja van arribar a la seva fi, i les competicions, com sol ser habitual en aquestes dates, ja es van finiquitant, com passa amb la Lliga de Prebenjamins i Benjamins, que aquest cap de setmana s'ha disputat ja la darrera jornada de la segona fase. Pel que fa als resultats, van ser els següents. Pel que fa al Prebenjamí, tenia derbi al camp del Tortosa Ebre Negre en un partit de molts de gols. Finalment, el Roquetenc es va imposar per 3-7. Pel que fa als benjamins, van tenir aquests resultats. Pel que fa al Benjamí Groc de primer any, doncs va caure de manera contundent al camp de l'Escola Delta per 8-0. I pel que fa al Roquetenc Roig, doncs també va aconseguir la victòria en un partit també amb molts de gols al camp de l'Atlètic Móra Nova per 3-7. Pel que fa als alevins, val a dir que el Roquetenc Groc de primer any encara està competint, va jugar partit contra l'Alcanar i va guanyar per 2-0. I pel que fa al Roquetenc Roig, no va disputar partit perquè ha acabat la seva lliga. Com també li passa a l'infantil, que ha descansat perquè la seva lliga va finalitzar la setmana anterior. El que sí que ha tingut activitat i força aquesta setmana ha sigut l'equip femení del Roquetenc, que va recuperar entre setmana un partit que tenia pendent de la jornada 16 al camp del Perelló. El Perelló que finalment, com després comentarem, ha acabat sent el campió de lliga. El Roquetenc doncs tenia una prova de foc al camp de les Perellonenques, i val a dir que les de Roquetes van fer un gran partit. Es van avançar amb el marcador amb un 0-3 a favor, amb 2 gols d'Alba i un de Cristina, però A la segona part, doncs, dos lesions de jugadors del Roquetén doncs, van nervar les possibilitats i les locals, empenyades pel seu públic i conscient de que es jugant, doncs, van capgir el marcador i finalment al darrer minut acabarien remuntant guanyant per 4 gols a 3, una autèntica llàstima perquè el Roquetén doncs, tenia el partit a tocar, tenia una gran oportunitat de puntuar i finalment no va poder ser. I al cap de setmana tenia el partit de Lliga que li tocava de la jornada 26, que era la darrera. També un partit molt interessant, que s'enfrontava contra el femení Alcanar, que també, si guanyava, podia ser campió de Lliga, per tant, una tapada de foc per al Roquetén, que tot i les baixes doncs, va competir molt bé contra les Canaleves. Va ser un partit molt intens, molt disputat, i el Roquetén finalment va aconseguir una victòria magnífica per 2-5. Va dir que l'Alcanar femení es va avançar 2 cops al marcador, 0-1 i 1-2, però el Roquetén en un tram final de partit extraordinari van arribar molt sencers físicament als darrers minuts i van aconseguir una victòria clara i contundent per 5-2. De retruc, aquesta victòria del Roquetén contra el femení Alcanar ha fet que per gol a veres el Perelló sigui l'equip que ha acabat guanyant la Lliga de Futbol 7 de femení de Terres de l'Ebre. Des d'aquí felicitem l'equip de Perelló que ha estat el just guanyador de la Lliga. I el Roquetén, doncs, que acaba en una meritòria quarta posició en aquesta temporada de futbol femení. I repassat el futbol base i el femení, ha parlat del primer equip de tercera catalana, que a la jornada 28, també ens estem apropant al final, doncs rebria aquí a casa el Club de Futbol Santa Bàrbara, un dels pocs equips que havia derrotat el Roquetén aquesta temporada, la primera volta, i el Roquetén doncs, tenia ganes de revenja, fem un partit davant de l'afició i així va ser. Victòria clara del Roquetén per 3-0. Un partit que al Roquetén se li va posar ben aviat de cara. Al minut 8, Dais doncs, va aprofitar una indecisió de la defensa visitant, ja que una passada al porter, doncs el porter doncs, va dubtar, va rebutjar malament, i el davanter, que molt hàbil va anar a pressionar, doncs, va fer que el rebuig del porter li toqués el seu peu, i el rebot s'introduiria doncs, a la porteria. Un gol afortunat, però al mateix temps també d'oportunisme del davanter del Roquetén, que posava el 1-0 al marcador. Així arribaríem al descans. El partit a la segona part, doncs, el ritme era lent perquè feia sol i la calor doncs, ja apretava, però el Roquetén doncs, va arribar clarament més sencer al tram final de partit, on va ser superior. Va disposar en aquests darrers minuts de moltes ocasions de gol i en va aprofitar 2. I va anar al minut 86 de cap a la sortida d'un corne. Faria el 2-0 i en el descompte Quim recuperaria una pilota en defensa, es plantaria sol davant del porter, li va fer un retall i a porta buida en faria el definitiu 3-0. Per tant, bona victòria del Roquetén, que aquí a casa doncs, està fent una gran temporada en la que pràcticament ha comptat els partits quasi tots per victòries. Diríem que la Lliga de tercera catalana ara queda de la següent manera. El Jesús Catalonia continua líder i té el títol molt a prop amb 71 punts. Segon és el Jesús i Maria amb 66. Tercer és la Cava amb 64 i el Roquetén el trobem estat en una magnífica quarta posició amb un bagatge de 52 gols a favor i 20 en contra. Per baix tanquen l'Alcanar amb 14 punts i l'Olímpic de Mora d'Ebre matemàticament ja ha descendit amb 8 punts. Val a dir que abans de disputar-se aquest partit de Lliga de la jornada 28 doncs va tenir lloc un acte protocolari, un acte que ens fa molta il·lusió de recuperar, com és la presentació de les pubilles i l'Ereuet que representaran a la entitat a les festes de Roquetes del 2022. Un acte que, malauradament, no s'havia pogut fer les dues últimes temporades i que aquesta no s'ha pogut recuperar. Això també és un símptoma que a poc anem tornant a la normalitat i ens fa molta il·lusió poder celebrar aquest acte. Recordem que la pubilla que representarà el Roquetes aquest any 2022 és Marta Parejo Alegret, la pubilleta serà Paula Gas Gonzalvo i l'Ereuet serà Jan La Cueva López. Abans del partit doncs, van rebre la banda corresponent, un obsequi commemoratiu i van fer la sacada d'honor prèvia al partit del Roquetén en Santa Bàrbara. Per tant, una tarda completa ja que vam tenir aquest acte protocolari per la victòria del primer equip davant del Santa Bàrbara. Ara el que faríem ja seria recordar la propera jornada que, com diem, l'activitat doncs, es va reduir i que les lligues van acabant. Val a dir que les lligues que pren el Consell Esportiu del Baix Ebre han acabat, per tant el Prebenjamí i el Benjamí ja han acabat les seves lligues, encara que és probable que juguin algun partit amistós de preparació, Pel que fa als alevins, el que sí que tindrà partit de Lliga, perquè la Lliga hi ha més equips, és el Roqueteng Groc, que es desplaçarà al camp de l'Aldeana B el diumenge, dia 22, a les 9:45 del matí. El Roqueteng Groc ja ha acabat la seva Lliga, com també li passa a l'Infantil, que també va acabar la Lliga fa dues setmanes, i pel que fa a l'equip femení, com diem, doncs també la Lliga ja està finiquitada. És possible que juguin algun partit amistós per a acabar la temporada. Si es disputa, doncs informaríem de les xarxes socials d'aquest partit. I pel que fa al primer equip, com diem, encara queden dues jornades i la penúltima la disputarà contra l'Alcanar. En un partit que s'ha de recordar que es jugarà no es jugarà al Alcanar, ja que el club de futbol Alcanar, doncs aquesta temporada, doncs, pel problema que va tenir dels aiguats del setembre del 2021, doncs, en què el terreny de joc es va veure molt afectat, doncs, no ha disposat de camp i ha jugat els partits com a local al municipal de Vinaròs. Per tant, aquest partit Alcanar-Roqueteng es disputarà a l'estadi municipal de Vinaròs el dissabte, dia 21, a les 5 de la tarda. Per tant, el Roqueteng es desplaçarà a la ciutat del Maestrat per jugar aquest partit, en què té una bona oportunitat de sumar 3 punts més i assegurar aquesta quarta posició de la Lliga. I, per tant, doncs, una Lliga que ja va arribar al seu fi. El Roqueteng després tancarà aquí a casa contra el Benissanet i ja haurem de crear la Lliga per finiquitada una temporada més. Per tant, ja diem, del futbol pas, doncs estiguin atents, si algun partit amistós ja s'informaria. I fins aquí clauríem aquest espai d'actualitat del Club Deportiu Roqueteng per aquesta setmana.
Serveis informatius d'Antena Caro. La previsió del temps.
I ara és el moment de conèixer quina és la previsió del temps per les properes hores. Ens ho explica Carme Farnell des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Bon dia, avui ens despertem amb una temperatura força suau, sobretot a la zona del Baix Ebre i del Montsià, amb valors de 17 i 18 graus. Cap a la zona de la Ribera d'Ebre, també cap a la zona del Priorat o bé cap a la Terra Alta, que la temperatura es mou entre els 13 i 14 graus, però en canvi és aquí on s'espera un ambient més càlid durant les hores centrals del dia, amb una temperatura màxima que podrà pujar fins als 32 o 33 graus, i aquesta ha d'anar a més a mesura que avanci la setmana. De fet, el cap de setmana s'espera que sigui força càlid. També han de créixer algunes nuvolades cap al massís del Port avui, sense deixar ruixats. També són nuvolades pròpies del bon temps. I d'altra banda, bona part del dia cal dir que dominarà el sol amb l'arribada d'alguns núvols prims que el que faran és deixar el cel entreanyinat. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Ha estat un programa realitzat pels serveis informatius d'Antena Caro.